les estrelles se'n va de lit, però també entenc que jo si fos per elles...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores. Els riscos estan coberts. No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem, doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots a PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals de la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres, 8 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42-43 graus a l'ombra, en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
Bé, doncs, tot i la calorada, avui al Connectats parlarem d'energia, de l'energia dels DJs emergents i com introduir-se des de zero en un sector com aquest, el sector musical. En parlarem amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, dues DJs emergents que ens esperen a Badalona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar qui ha d'assumir la responsabilitat de l'incendi de les Gavarres i l'opinió de l'OCDE sobre la baixada de les ràtios a les aules de les escoles catalanes. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Paco Minuesa, pintor artístic. Coneixerem i continuarem amb esports per conversar amb la sabadellenca Lola Balbuena, guanyadora del Premi Panatlón 2026. I acabarem amb Cultura i Bianca Estec, que és una cantant barcelonina que ens parlarà del FEM Festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha adjudicat la construcció de 119 habitatges protegits de lloguer assequible a Terrassa. Aquests pisos formen part de la primera reserva pública de solars de la Generalitat de Catalunya. S'han d'edificar en 4 terrenys propietat de la Societat Municipal d'Habitatge i cedits per l'Ajuntament al Govern català. L'empresa encarregada de fer aquestes obres serà l'Andètic SL i tindrà un dret de superfície de 75 anys. Seran 41 habitatges al carrer de Riberet en un solar contigu al pati de l'Escola Bisbat d'Ègara. 35 més es faran al carrer Lapan, cantonada amb Baldric, dins l'àmbit del complex de Sala Badrines. Uns altres 31 pisos es construiran al carrer del Gasòmetre i els 12 restants al carrer de Marina Lobosc, número 94. A tot Catalunya s'han adjudicat 4 grans grups de terreny per construir-hi 1.949 pisos assequibles. Aquesta acció s'emmarca en el Pla de la Generalitat de Catalunya per disposar de 50.000 nous habitatges públics abans de l'any 2029.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'ADF de Sabadell ha dut a terme prop de 35 intervencions des de principis de juliol, una xifra que ja supera àmpliament tota la campanya d'estiu del 2025, quan se'n van registrar 25. Aquesta situació preocupa l'entitat, tot i que asseguren que el panorama podria ser encara més complicat. Les pluges de l'hivern han mantingut els arbres amb més humitat, fet que dificulta la propagació del foc. En canvi, també han afavorit el creixement del sotabosc, incrementant la quantitat de vegetació disponible per cremar. Sense aquestes precipitacions, adverteixen, el risc seria molt més elevat. La disponibilitat de recursos és una altra de les preocupacions. Jordi Gil, de l'ADF, assenyala que el Parc de Bombers de Sabadell, per la seva capacitat, és habitualment un dels primers a mobilitzar-se per donar suport en emergències a altres punts de Catalunya. L'escoltem.
Ens preocupa pel fet de que bombers i destinar recursos en aquells incendis. Al ser Sabadell una ciutat gran amb un parc de bombers gran, Sabadell és dels primers parcs que se'n va donar un cop de mà on faci falta de Catalunya. I això ens va en deteniment dels vehicles que es queden aquí. Òbviament queden vehicles per atendre alguna emergència, òbviament de trànsit i foc urbà, això segur, però potser un incendi forestal o un incendi de matolls, si abans ens podíem trobar amb 3 vehicles de bombers i el nostre, doncs ara tindrem només el nostre i un de bombers.
Finalment, des de l'ADF insisteixen que la col·laboració ciutadana és clau per prevenir els incendis.
Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. El projecte de remodelació incorpora nous itineraris accessibles, zones d'estada i de lleure, espais enjardinats, enllumenat, mobiliari urbà i xarxes de serveis. El nou parc també disposarà de noves zones de jocs infantils, espais per a la pràctica d'activitat física i una zona d'esbarjo per a gossos. Ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important, també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
Les obres d'ampliació d'aquest parc urbà s'allargaran aproximadament un any.
Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara, però des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Música tradicional russa en format 8 bits i formes geomètriques caient cada cop més ràpid. El quadrat, l'ela, l'infame T i la sempre desitjada línia llarga. I un únic objectiu, completar una línia sencera per evitar que la pantalla s'ompli de peces. És el Tetris, un joc soviètic de 1984 que aquest vespre serà protagonista d'una sessió de joc competitiu a la capsa. Aquesta proposta, que l'any passat tenia el Mario Kart com a protagonista, torna avui a les 10 de la nit acompanyada d'una jam session en directe. Una proposta emmarcada en la segona edició del Videojocs i Música que, des de mitjans de juny, ha proposat crear un videojoc arcade amb estètica dels 80 i fer-ne la música a partir de joguines velles. Una iniciativa del Centre Cívic Jardins de la Pau i la CAPSA que connecta cultura digital, experimentació sonora i creació col·lectiva per a joves. Tot just d'aquí a una setmana, dimecres 15 de juliol, tindrà lloc la mostra final del projecte, també a l'exterior de la CAPSA, amb una mostra dels jocs creats pels i les joves i amb la interpretació en directe de la música creada amb joguines.
Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els bombers intentaran al llarg del dia controlar l'incendi de Sentmenat actiu des de dilluns i que ja ha afectat més de 200 hectàrees. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, ha confirmat aquest matí que els equips han treballat en el 80% del perímetre, però que costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés. Els bombers continuen treballant a la zona, on no descarten nous focus fora del perímetre que no està tancat. En tot cas, s'ha de veure com evoluciona el dia per donar el foc per estabilitzat, cosa que no es produirà fins ben entrada la tarda. La urbanització del Farell i la pedania de Sant Sebastià de Montmajor de Caldes de Montbui continuen confinades, mentre que ahir les zones de Castellà, que estaven confinades, ja es van desconfinar. Sobre el terreny hi treballen 77 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. En paral·lel, els agents rurals van decretar ahir que Castellà entrava en nivell 4 del Pla Alfa. Aquest pla és el procediment operatiu establert pel cos d'agents rurals que defineix les actuacions davant les situacions de perill d'incendi forestal que es puguin produir. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.
Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Joan García. Bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. La UES de tenis taula comparteix domini estatal amb el Club Natació Sabadell. Són els dos clubs referents que han triomfat al Campionat d'Espanya i ho han fet amb un total de 14 medalles. Una competició disputada a Saragossa. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UES que han sumat 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Montner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les quatre proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcuatenca de les categories sub-21 i cadet han aconseguit almenys una medalla. Categoria sub-21, Laia Montner, com dèiem, ha sumat 4 medalles. Després, la Janira Sánchez també va aconseguir una plata individual i dos ors, en dobles i en dobles mix. I per acabar la categoria cadet, Cristian Callejón va obtenir un bronze individual, l'or en dobles masculins amb Rogiver i finalment la plata en dobles mix amb Cristina Estivill. Amb aquest balanç de 14 medalles, la UES, Denis Taula, tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història. Es consolida com una de les entitats de referència del tenis taula català i també estatal.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Sovint, quan pensem en un DJ, ens imaginem algú punxant a les grans discoteques d'Eivissa amb milers i milers de seguidors. Però, com a la majoria de sectors, tothom comença des de baix. Avui coneixerem els primers passos que cal fer en aquesta indústria de la mà de les cosines Ariadna Rey i Mia Vidal, que són DJs emergents. Les tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
Hola, nou, Carme. Estic amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, cosines, i les dues DJs emergents. Què tal? Bona tarda, noies.
Hola, què tal? Com estem?
Bona tarda.
Bé, quina ha estat la vostra relació amb la música des de petites fins ara? És a dir, heu tocat mai algun instrument? Heu estudiat, no sé, solfeig? Teniu algun familiar músic? Algo que us pugui cridar l'atenció cap a la música?
Doncs mira, jo de petita tocava el piano. Sí que és veritat que ho vaig deixar ràpidament perquè no practicava lo suficient. Llavors, clar, arribar a classes, el profe s'enfadava amb mi perquè no practicava. Mm. Llavors ho vaig deixar una mica al costat. I a part sí que és veritat que el meu pare ha tocat la guitarra tota la vida, la meva germana el violí també quan eren petites. Llavors, bueno, sí que és veritat que he tingut com una relació bastant propera, però no professional. I també és veritat que el meu pare era DJ de jove.
Ah, mira, llavors...
Però quan ell tenia 14 anys, o sigui, es va quedar allà.
Vale, vale, vale. I tu, Mia?
Bueno, jo mai he tocat cap instrument de la meva família. Bueno, els meus pares tampoc han tocat mai. I, bueno, sempre m'ha agradat molt escoltar música. Estic, bueno, quasi tot el dia escoltant música, però més enllà d'això no hi ha res. Mm. No he tocat mai cap instrument.
I imagino que per la vostra afició cap a la música, què és el que us va cridar l'atenció d'aquest món? Mai abans havíeu tingut la inquietud de fer alguna cosa relacionada amb la música?
A mi realment, o sigui, tot em va venir una mica de... Bueno, que muntava esdeveniments i me'n recordo que sempre és com que em cridava molt l'atenció el fet de m'escollir els DJs. I res, llavors és com que el muntar esdeveniments i veure que això és real, com tenir un DJ al costat i veure que no són estrelles del pop, sinó que les tens aquí al costat i són una persona normal com tu, em va fer com donar-me compte que realment pot ser el que vulguis. I com que sempre m'ha encantat la música, o sigui, sempre he escoltat moltíssima música i de més, va ser com, mira, o sigui, em llenço a la piscina i sempre com amb la intenció de, jo, m'encantaria com punxar el set, no? Que quan jo vaig a festa penso, uah, m'agradaria que sonés aquesta cançó, tal. Doncs era com també una mica aquest moment de dir, ojalà pugui decidir amb què escoltar en cada moment quan estic de festa.
Poder compartir les vostres playlists, pràcticament.
Exacte, sí.
I jo quan surto de festa, doncs sempre m'he fixat molt amb el DJ, sempre deia, ostres, m'agradaria provar-ho. I quan la meva cosina va començar, doncs va ser quan em vaig atrevir a donar doncs, aquest pas i també intentar-ho.
Per tant, aquí la història és, primer, Adriana, tu vas començar punxant. Fa quants mesos que vas començar a punxar?
Pues just ara, fa un any que em vaig comprar la meva primera taula.
D'acord.
I punxar així oficialment, al setembre farà un any.
Va ser, oficialment et refereixes a
unes
primeres feines.
Sí, vale, exacte.
Vale, vale. I Mia, tu vas veure que la teva cosina doncs, li agradava, li anava bé i veies que era algo accessible i t'hi vas interessar per això, no?
Exacte, però mai m'he posat molt en sèrio, l'únic que ara aquests últims 2-3 mesos sí que li dono més canya.
Adriana, has comentat que just ara farà un any que et vas comprar la primera taula de mescles.
Sí.
Com van ser els teus inicis? Com van ser aquests primers mesos abans de començar a punxar en algun esdeveniment?
Doncs mira, jo em vaig apuntar a un curs que al meu barri, a Poblenou, hi havia una escola que es diu Bridge 48, una escola de música electrònica, de música house, i com que realment era algo que volia fer de veritat, o sigui, no era algo que ja no volia deixar passar més, sinó volia realment aprendre, va ser com, vale, la manera més ràpida i eficient serà apuntar-me a un curs. Llavors em vaig apuntar a un curs que eren 2 mesos i mig o així, i era 2 dies a la setmana per la tarda, un parell d'horetes, i sí que em va anar molt bé com per tenir una base, però sí que és veritat que, clar, al final jo realment volia poder punxar qualsevol estil de música, i jo, com que amb aquest curs em vaig quedar una mica curta en el sentit de que la música electrònica, com que no té lletra, és molt diferent a l'hora de mesclar-la. En canvi, en el cas de, pues, el reggaeton, urbano, afro, R&B, hip-hop, hi ha lletra. Llavors és com que al final és molt diferent a l'hora de barrejar-ho. Llavors és com que, bueno, al final vaig anar tirant d'amics que eren DJs, em van anar donant alguns tips i amb això vaig poder anar tirant, realment.
O sigui, el teu aprenentatge és, d'una banda, un curs que vas voler-te apuntar. Ho vas fer ja pensant en fer alguna cosa professional o va ser com a hobby?
Més com a hobby en aquell moment, sí.
I també de consells o d'aprenentatge de companys que ja coneixies, sí, que eren DJs.
100%. O sigui, ells són els que realment em van donar com les tecles per jo realment fer com un upgrade, no? I com de dir, vale, m'han donat 3 tips que realment m'han servit per dir, vale, ara ja sí que em sento més segura.
I Mia, imagino que pel que ens deies a tu les classes, doncs, què millor que donar-te'ls la teva cosina, l'Adriana, no?
Exacte, sí, vam anar un dia a una cabina que s'alquilava i allà vaig aprendre bastant, la veritat, però bueno, des del principi he sigut bastant autodidacta, sempre amb els consells de la meva cosina.
Has sigut autodidacta? Ho dius perquè has buscat pel teu compte vídeos o
sí,
maneres
o
diferents de poder aprendre a punxar?
Sí, amb vídeos he mirat diferents mashups o transicions i les intentava copiar, i si no, pues, a partir de la meva cosina.
Sí, o sigui, no era com que de cop jo estava tan tranquil·la a casa i rebia una trucada de la Mia: Adri, una cosa, això com es fa, tal, no sé què, ens trobàvem per videollamada, doncs li deia, mira, això aquí, això tal. Però sí, és molt autodidacta la Mia en aquest sentit, sí.
Per fer de DJ, evidentment, es necessita una taula de mescles. Has comentat que fa un any te la vas comprar. Abans havies provat amb alguna taula de mescles prèvia o va ser la teva primera experiència amb aquesta que et vas comprar?
No, en el curs sí que, o sigui, vam estar practicant molt, però era amb un equip de so ja professional, que clar, hi havia moltíssims botons, o sigui, realment era molt més complicat. I després, pues, sí que algun cop, lo típic és a una discoteca i et fa il·lusió tocar un botó i el DJ, mira, aquell dia té un bon dia i et deixa tocar el botó de play. Però no, no. O sigui, vaig començar això al curs i després ja amb la meva taula, que era molt més petita, per tant tenia menys botons, i em va ajudar moltíssim a agafar com una bona base per després ja, quan he punxat a clubs, poder, com dir, vale, sé on està tot, em sento segura i demés.
Aquesta taula, Mia, la compartiu o tu també n'has comprat una per poder fer les teves sessions?
No, al principi sí que anava a casa de l'Adriana algun dia i em deixava, bueno, m'ensenyava, i quan ja vaig veure que m'agradava, la millor amiga de la meva mare té una taula que no utilitza, llavors me la va deixar, però era una taula molt petita i costava bastant trobar, doncs, diferents botons, i jo quan portava, no sé, 3 mesos o així, vaig decidir comprar-me una.
I que, de fet, o sigui, és que perquè vegis com que en aquest món tot està molt lligat, just un amic meu es volia comprar una nova taula, anava a vendre la seva, que és la mateixa que tinc jo, com la que tothom es compra per primer cop, que és la FLX4, la Pioneer. Vaig avisar la Mia, llavors com que el meu col·lega li va vendre la taula. O sigui, al final és un món com molt petit i molt d'això, d'amistats, de contactes, de xarxa. Sí.
Justament ara parlem d'això, Adriana, perquè has comentat que fa un any vas començar a punxar des de casa i vas tenir les teves primeres experiències en el món professional. Com es van produir? Com et vas introduir en aquest sector?
Bàsicament el tema va ser que, com que jo muntava esdeveniments, doncs sí que és veritat que coneixia molta gent que muntava festes, que muntava eventos, bueno, gent com de la indústria, DJs també. Llavors, en aquest sentit, senzillament va ser començar, bueno, de fet, realment va ser al setembre, vaig anar a un evento de Footlooker allà a Plaça Catalunya, em vaig trobar una noia que té una agència d'això, d'esdeveniments i tal, i li vaig dir, tia, estic començant a punxar, encara no em sento preparada, però el dia que m'hi senti t'avisaré, perquè m'encantaria punxar algun evento teu. I la tia em va dir, no, tu et penses aquest diumenge a punxar? I jo, perdona? I jo, no sé jo, eh? I la tia em va dir, que sí, que tu vindràs a punxar aquest evento, tu vols punxar, doncs vens aquest diumenge. I així va ser, doncs el diumenge vaig anar, vaig punxar una horeta, crec que va ser una horeta i mitja, i, bueno, van venir tots els meus amics a fer-me suport, com sempre, i la veritat que va ser molt guai. O sigui, estava molt nerviosa, estava com una planta, o sigui, no em movia quasi dels nervis. No et diria que ho vaig disfrutar perquè estava més nerviosa que una altra cosa, però sí que va ser com guai que el meu primer cop fos amb aquesta noia, perquè és una persona que m'ha donat moltes oportunitats, més enllà del DJ, sinó en el món també de les esdeveniments i de més. Llavors va ser com molt especial, que de fet en aquell mateix event, o sigui, jo vaig punxar les dues primeres hores i després va punxar un DJ, que és un crack, que és l'Edgar, que al cap d'uns mesos és la persona que m'ha ensenyat més que ningú. O sigui,
tot està relacionat, al
sí.
final.
Sí, sí.
Per tant, vas començar, la teva primera sessió va ser sense estar preparada, és a dir,
100%.
Jo t'he preguntat en quin moment vas sentir que estaves preparada ja com per punxar davant d'altra gent. Ho vas fet vagint-se a la piscina
sí.
i que sortís el que sortís.
Sí, 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 sin miedo al éxito.
Ho has comentat que al final la teva feina, el que has estudiat, que és publicitat i relacions públiques, també té molt a veure
sí.
en aquest món del digi. Ens podria explicar una mica quines són les semblances i quina importància tenen els contactes en el món de la música i del DJ?
Sobretot és això, al final la meva carrera com té un punt molt creatiu, doncs és com que t'acabes portant com amb gent de la indústria creativa, ja no només amb la gent que munta aquestes festes o que munta aquests eventos, sinó amb els propis artistes, no? Llavors, crec que al final, més que de si ets més bo o més dolent com a DJ, com a cantant, com el que sigui, va molt de relacions humanes. I si tu realment tens bon feeling amb aquella persona, vull dir, al final és un món en el que treballes com d'una manera tan física, vull dir que no estàs a una oficina amb un ordinador davant, sinó que un evento pues, és anar-te movent amb aquesta persona aquí, allà, tal, com que tot... Si hi ha bon rotllo sempre va molt millor. Llavors, al final, la gent que munta aquestes coses sempre busca col·laborar amb gent o boquejar gent amb la qual sap que es portarà bé, que els hi posarà fàcil, no?
Imagino que la personalitat també té un...
Exacte,
un
és super, super important, jo crec. Vull dir, ja només el fet que aquesta noia, bueno, que de fet és la Imani, que confies en mi per punxar en aquell evento que jo mai havia punxat, no és perquè jo fos la millor DJ, ni molt menys perquè no tenia ni idea. Va anar més per la relació que teníem, que en aquell moment era professional, però que ara ja puc considerar una amistat real.
I més enllà de les relacions humanes, com sorgeixen les oportunitats en aquest sector?
Jo et diria que és això, t'has de moure. Vull dir, és el més important. Si et quedes a casa, no et caurà del cel, ni molt menys. Has d'anar a eventos, has d'interessar-te, has de mirar xarxes, la gent que està fent coses avui a Barcelona, com inspirar-te molt amb aquest tipus de gent, tenir referents... I al final, o sigui, òbviament és superimportant pues, ser bo, perquè pots tenir molts contactes, però si quan ho fas malament, sí, pues, segurament no et tornin a trucar, no? Però crec que aquest punt humà és molt important. I també, òbviament, avui en dia tenim les xarxes que ens ajuden moltíssim. Vull dir, jo conec DJs que han començat amb les xarxes sense contactes i sense res, i també l'han petat, però perquè són increïbles, no?
Mia, tu et veus amb cor ja de començar a donar-te a conèixer i a fer les teves primeres sessions, o què?
Bueno, primer de tot, jo crec que... O sigui, m'agradaria començar a donar-me a conèixer, però penso que he de millorar una miqueta més, sentir-me més segura, és això. Doncs, el més important no és el que punxi, sinó la teva actitud davant de la taula i davant de la gent que hi ha. Llavors, crec que necessito millorar una miqueta en aquest aspecte i després ja... con todo.
De moment, però, quines han sigut les teves primeres experiències?
Doncs mira, en alguna prèvia a casa meva o a festes, pues, és això, demano al DJ, perdó, podeu provar, tal...
O sí, no hi ha ninguna.
Sí, sí, sí.
No, això no. No sé, tu, Jace, va fer un... Han fet un open deck, que és que tothom es pot apuntar, qui vulgui, i va punxar ja a la tenda. I llavors em vaig apuntar, gràcies a l'Adriana, que em va dir, va, vés, no sé què. I...
Bueno, t'han d'acceptar, o sigui, té mèrit, que vas punxar ja.
Sí,
tu
sí.
Tu vas inscriure, però et van acceptar.
Al principi estava bastant nerviosa, però després ja estava en mi salsa, m'ho vaig passar molt bé.
Has comentat, Mia, que vas començar fent de DJ doncs, algunes prèvies a casa teva amb els teus amics. Adriana, tu també has comentat que les teves primeres sessions van venir doncs, gent del teu ambient i molts amics teus. Fins a quin punt és important el paper de les amistats i de la gent del vostre entorn? Perquè al final també pot ser la més sincera, és a dir, si veieu que a ells els agrada i gaudeixen amb la vostra música, o si al contrari doncs, veuen que hòstia, aquest dia doncs, no heu estat gaire encertades o veuen que podeu millorar en segons quins aspectes?
Sí, per mi és clau. Vull dir, sense la meva gent jo no estaria on estic, o potser estaria, però és que no ho estaria disfrutant. Vull dir, jo crec que la carrera d'artista és molt solitària i crec que és superimportant sempre tenir com a la teva gent, a la teva família, que estan allà, que t'estan apoyant, portar-los a tot arreu. O sigui, crec que és superclau, de fet. O sigui, jo el meu nom artístic és DJ Coco i les meves amigues i amics que em venen a apoyar, que sempre estan a muerte, són les cocotes, que ve de Coco i Tates. Vull dir, no hi ha un DJ set sin cocotes.
Yeah.
Vull dir, per mi això és super, super, superclau.
Per mi és primordial i... DJ Coco és la referència clara, o sigui, quan punxa l'Adriana, totes les seves amigues, la seva família està darrere donant suport i fa que l'ambient de la discoteca doncs augmenti un muntó i bueno, i fa que la gent balli també i no sé, és una connexió molt xula. Per mi les relacions amb, i la importància de les amistats i la família és lo primordial, és superimportant.
Clar, de fet, o sigui, jo quan em truquen a mi, o sigui, vale, vull que em truquin perquè bueno, els agrada la música que punxo, com punxo i de més, però per mi és molt important que també, com que tinguin en el radar que, vale, si ve DJ Coco, en plan, també la volem perquè porta gent,
ja, porta
té una vibra que ja ens agrada, sí, en plan, tot molt sa. Llavors, a mi també m'agrada que se'n vegi d'aquesta manera, no només com a, vinga, vine a punxar, perquè punxar pot punxar qualsevol persona. Saps? A mi també m'agrada com que vegin aquesta part, no paro de repetir-ho, però de veritat, la part humana.
Ja. En algun moment de l'entrevista heu comentat que més enllà de discoteques o clubs de música, els DJs també són molt presents, sobretot i cada cop més, en marques o, sí, o empreses que munten esdeveniments. Mm-hmm. Creieu que està molt més estesa del que tothom es pot pensar?
Mira, jo crec que el Covid va marcar un abans i un després. És a dir, després del Covid la gent el que buscava era presencialitat, experiències, relacions, tocar-nos, tot. Llavors crec que al final quan hi ha música de fons, pues, sempre t'anima una mica més, i crec que això, o sigui, 100% els DJs ara estan a tot arreu, vull dir, ara hi ha DJ sets a cafeteries, vull dir, crec que també ara hi ha un punt d'aquesta com de moda, i també això amb les xarxes socials, els reels i de més, com que ens agrada veure un DJ a qualsevol lloc, o sigui, acabes veient un DJ a un lavabo, vull dir, jo he vist coses així, saps? Sí, sí, i és com, sí, uau.
Sí, sí.
I sí que és veritat que a nivell de marques, o sigui, com a artista crec que és superimportant, ja més enllà per donar-te a conèixer o no, sinó el fet de que una marca gran confia en tu, és com que et dona credibilitat i et dona també un punt com professional i serietat. Llavors crec que està molt guai el punt aquest de punxar discoteques, punxar eventos, però quan una marca gran confia en tu és com que dius, vale, ho estic fent bé, no? I no sé, com que crec que molta gent ho busca, això.
I Adriana, Mia, centrant la mirada en aquests darrers mesos, com valoreu les experiències que heu viscut fins ara? Li veieu recorregut a la vostra carrera com a DJs?
Jo he de dir que sí, estic encantada, vull dir, m'encanta punxar, però per ara ho veig més com un hobby, o sigui, vull que segueixi així, sobretot, perquè és una cosa que disfruto moltíssim i no vull que es torni com en una obligació o en una cosa que em pugui generar estrès, al revés. Vull com que segueixi així, doncs tenir, això, tenir moments per punxar, per donar-me a conèixer, per disfrutar amb els meus amics, per punxar música que m'agrada, amb la que connecto, però de moment, o sigui, ara mateix, m'agrada que sigui això un hobby, doncs que em dona diners, però que sigui un hobby, perquè crec que és la millor manera de disfrutar-ho. A part de que sí que és veritat que sento que la vida de l'artista és molt solitària, i crec que pues, bueno, tot el món dels eventos, de la producció, PR i tal, m'agrada molt més compartir, dedicar-m'hi, i això, el DJ que sigui com algú de 100% amb disfrutar, passar-m'ho bé, i òbviament que arribi on hagi d'arribar, vull dir, ara estic dient això i potser d'aquí 5 anys pues, soc DJ professional i genial.
Hello.
Però de moment no és la meva intenció, la veritat.
Jo sí que ho veig com un hobby per mi també, però jo que sé, en un futur sí que m'agradaria poder-me dedicar a això, la veritat, perquè ho disfruto moltíssim i jo crec que treballar d'una cosa de la que disfrutes és un puntazo.
Sí, sí, doncs sigui com a la vostra professió o com a hobby, tant de bo quedin molts més anys de l'Adriana Rey i la Mia Vidal com a DJs. No sé si tenim nom ja de la Mia o no.
No, encara no, encara no.
Ja,
que m'ha anat parlant, però encara...
Ja el descobrirem més endavant, ja el descobrirem. Adriana Rey, Mia Vidal, DJs emergents, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
Merci, gràcies, que vagi bé.
Martí.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. No sé si amb la temperatura que fa és bo d'obrir les finestres, millor tancar-les avui perquè això està sent un forn. Tertúlia amb els nostres convidats d'avui, Horacio Placenti, empresari del Prat. Com estàs? Molt bona tarda, Horacio.
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
Anem a Castellà, allà ens espera l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà. Com estàs, Òscar? Bona tarda.
Bé, bé. Molt bé.
Molt bé.
Esperem que vosaltres també esteu tan bé i fresquets com jo.
Estem bé, no ens queixarem. però quan un abandona el seu lloc de feina es nota la temperatura exterior, que això, vaja, estar avui treballant en aquestes condicions no té preu. Enric Garí, jubilat de la construcció, Badalona, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, acalorat, Badalona 35 graus a l'exterior, dintre aquest estudi tinc un tècnic de so que em cuida meravellosament bé, que estic a 24 graus.
Molt bé, us he de dir que aquí hem arribat als 40, a fora.
O sigui que allarga el que vulguis, que jo aquí dintre estic bastant bé avui.
Ahí estàs bé. Doncs us he de dir que segurament és l'última tertúlia del curs per vosaltres. Aquesta setmana acabem el Connectats. I aprofitarem el temps que tenim per parlar de dos temes importants. Un fa referència a aquestes altes temperatures. Com sabeu, a principis pràcticament a tocar del cap de setmana va començar un incendi realment important que va afectar les Gavarres. Per sort, sembla que l'incendi està controlat, que ha cremat 2.200 hectàrees des de divendres, però és que a partir de llavors han aparegut altres incendis de manera simultània que està complicant les feines d'extinció de les diferents dotacions que treballen en l'intent d'apagar i estabilitzar aquests focs. Però anem al foc de les Gavarres, perquè els Mossos van detenir divendres un home de 60 anys que era qui treballava amb una radial alboral de la G660, coneguda com la carretera de la Ganga, i que, de fet, ha estat dos dies detingut. Està investigat per un delicte d'incendi forestal, però, de fet, ara està en llibertat amb càrrecs. Avui parlarem de la responsabilitat. Qui ha d'assumir la responsabilitat o de qui és la responsabilitat en una situació com aquesta? Estem parlant d'un senyor que estava fent tasques a la carretera, contractat per una UTE, una unió temporal d'empreses, a la qual el Departament de Territori va encarregar aquests treballs. La situació en el moment de començar aquests treballs era d'un nivell 3 en el pla Alfa. En aquesta situació es proveeix l'ús de maquinària, està prohibit. Però s'estaven fent aquestes tasques i aquest treballador va fer servir aquesta radial, tot i que, després en veure la situació va reaccionar trucant al 112 i explicant el que estava passant. Davant d'aquesta situació, davant d'aquest cas en concret, de qui és la responsabilitat o com es reparteixen les responsabilitats entre el treballador, l'empresa, la Generalitat? Com ho veieu vosaltres? Vols començar, Horacio?
Bien, ahí suele aparecer conflicto de intereses, porque supuestamente estas contratas tienen plazos para ir ejecutando las tareas, sean de mantenimiento o de obra, y no siempre los protocolos de prevención se cumplen a rajatabla, casualmente por esas presiones o posibles luego sanciones si no se cumplen los plazos, ¿no?, de los términos de conclusión de las mismas. Entonces yo creo que el último en responder debe ser el trabajador. Él cumple su horario y si no le dicen que en las condiciones que están en ese momento no se puede utilizar la maquinaria, sigue adelante. O sea que hay que medirlo concretamente según en qué tipo de contrato está trabajando el servicio que está haciendo esa tarea, ¿no? Ese es mi punto de vista.
¿Cómo va yo, Óscar?
Aviam, yo creo que es difícil pensar que sigui iniciativa del treballador treballar amb unes temperatures tan altes. És de suposar, clar, és una suposició, que sigui l'empresa el que faci treballar amb aquestes condicions aquest treballador. Això és de suposar, perquè el doctor Morgue ha dit que sigui per iniciativa pròpia del treballador el que s'hi posi, i contravertint doncs, les ordres de, que hi ha sobre el tema de que no es pugui treballar doncs, o no es pugui fer xispes amb, un, amb unes determinades condicions com són les que tenen que veure amb aquest cas. Vull dir, l'opinió és aquesta, crec que deu ser l'empresa la que té responsabilitat.
I el, com ho veus tu, Enric?
Que hagin posat a la presó aquest pobre home és un disbarat com una casa de pagès.
Bueno, de moment, sí, l'han tingut a 2 dies detingut.
Sí, sí, no s'hi podia... No hi havia d'entrar aquest home a la presó. Aquest home li van encarregar de fer una feina i li van dir, mira, tienes que cortar esto i punt, i s'ha acabat. I amb ell no li expliqui res ni de nivell 3 de prevenció ni d'històries en vinagre. Ara, a partir d'ell cap en amunt hi haurien d'anar tots a la presó. Tant el tècnic de prevenció de riscos, els tècnics de l'obra, tota aquesta sèrie de gent que vagin passant i que expliquin per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines. Per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines? Perquè tenien uns contractes, que aquests contractes s'han d'entregar no sé quin dia, l'obra acabada, no sé què, no sé quantos. Sí, sí. Però amb tot això hi ha un llibre d'ordres que quan tu arribes i dius, senyors, el dia tal, a tal hora, s'està treballant aquesta temperatura i, per tant, el nivell és nivell 3 de prevenció de riscos, no podem fer xispes. I a partir d'ara necessitem doncs, 15, 20 dies, un mes... més per les feines fins que no es pugui tornar a treballar amb aquestes condicions normals. I a partir d'aquí, qui no ho ha fet, ha omès la seva feina, m'enteneu? I a partir d'aquí són aquests que han de respondre, no aquell pobre home que estava amb la màquina tallant aquell ferro, perquè ells que no tenien ni idea de quin nivell estàvem d'importància i què podia passar si ell feia allò, m'entens? I a partir d'aquí ha sigut el primer que l'han enxufat a la presó. Però no, senyor, esteu totalment equivocats. Aquest senyor era l'últim... És que no hi havia ni d'entrar a la presó, aquest senyor. Perquè aquest senyor era un manat. Un manat que li van dir, oye, tienes que hacer esto. I l'home, pues, ho va fer, ja està. Però ha d'haver-hi algú superior amb ell, que n'hi ha molts que cobren i no foten res, que li havia d'haver dit, no faci això, pari, que, pot pas... que poden haver-hi poden haver problemes, com hi ha hagut.
Per tant, si com heu apuntat, la iniciativa no és del treballador, així ho deia a l'Òscar, penseu que l'empresa ha faltat falta de control, de falta de seguiment d'aquestes obres, de falta d'informació al treballador, perquè el treballador segurament, doncs, a veure, el desconeixement tampoc no l'eximeix de responsabilitat. No,
porque también está obligado la empresa a hacer el curso de prevención de riesgos laborales, al menos en cada cuadrilla, según la cantidad de trabajadores, no sé si en este caso era por equipos.
Era una sola persona, la que estaba trabajando
allá. Una sola persona. Bueno, pero seguramente tienen que tener cursos de formación. Lo que sucede es que sin analizar los detalles, entiendo que lo han detenido preventivamente hasta tomar declaración y saber toda esta información. No creo que sea una prisión preventiva, ¿no?, sino simplemente tomarle declaración, que tampoco lo justifico, pero hay que analizarlo, porque sí, siempre es prioridad que la responsabilidad sea más de la empresa que del trabajador, pero puede haber responsabilidad concurrente si estaba bien informado y aún así no hizo caso. Esto no lo podemos saber ni juzgar a la distancia.
Está claro.
Pero, yo diría que la culpa no la té l'empresa com a tal, sinó la culpa la té els treballadors de l'empresa que no van estar a la guait de quin nivell de perill hi havia fent aquestes feines.
Els responsables superiors d'aquest treballador, vols dir?
Sí, senyor. Sí, senyora. El que l'empresa és subsidiària civil després perquè tenia contractat aquests treballadors i aquests treballadors no van fer la seva feina, això és una altra cosa, m'entens? Però l'últim que tenia l'obligació de saber-ho era el treballador, perquè el treballador no li... O sigui, ell no ha d'assumir aquesta responsabilitat, perquè si li diuen talla això, ell ha de tallar allò, m'entens? Vull dir, no es pot revelar, de dir, pues jo no ho faig perquè estem a nivell 3, i tu què conyo sabes? M'enteneu que les obres van així.
Ara hem de parlar també de la responsabilitat política, perquè ja sabeu que el tema ha arribat al Parlament i que el president Illa ha negat cap negligència del govern en aquest incendi de les Gavarres. davant de les exigències d'explicacions i retrets que li ha fet a l'oposició. Han explicat que el govern va enviar un SMS a l'empresa informant-la de les restriccions que estava obligada a seguir. Això és una cosa que queda entre el govern i l'empresa també, no? Segurament.
Bueno, però hi ha uns papers que han anat amunt i avall, o uns correus o el que sigui, uns correus electrònics, m'entens? Vull dir, aquí això ha deixat una marca, que algú del govern o algú del departament ha enviat a l'empresa unes ordres de dir, senyors, que estem en aquest nivell, cuidado, que pot passar això. I aleshores, això per una banda, i ara això m'agradaria lligar-ho a mi amb l'esborany que s'ha fet a Barcelona amb les obres del metro. A mi que no em surtin els polítics explicant-me històries, que em surti un enginyer, que em surti un arquitecte que em digui, això ha passat per això, per això, per això i per això. No em vinguin aquella senyora allà llegint-me un paper que no sap ni de lo que parla. M'enteneu? O sigui, els polítics que facin política, però ara estem parlant de problemes de boscos incendiats, de gent que ha sortit de casa seva perquè els hi ha caigut un tros de casa i tenen por de tornar-hi, s'ha de vigilar a veure com estan les estructures. Vull dir, aquí hi ha d'haver gent que respongui ell, personalment.
Sí, sí, estic completament d'acord amb el que acabes de dir. Precisament quan aquesta senyora de la que parlem doncs donava explicacions sobre el de la tuneladora, em sentiu bé?
Sí, et sentim bé.
Sí.
Estem abordant un altre tema, però, bueno...
Sí, sí. No,
ja tornarem a l'incendi, no et preocupis.
No, senzillament parlava de que feia uns aros de ferro reforçant... Això no és veritat. La tuneladora treballa d'una altra manera. I això ho sé perquè a mi m'afectava, quan vivia a Barcelona, m'afectava, doncs, aquesta mateixa línia del metro, de la línia 9, perquè el bloc de pisos on jo vivia, doncs, baixava, s'ensorrava. Afortunadament, no va passar res, però vam estar... fins i tot ens van portar a veure la tuneladora, que llavors encara funcionava, clar. Després va estar 10 anys parada.
En qualsevol cas, davant d'episodis com aquest, de les Gavarres, i sembla que aquest serà un estiu realment dur, perquè les temperatures es resisteixen a baixar, i la veritat és que ja estem en xifres rècords de graus de calor. No sé si això serveix per aprendre algunes lliçons i anotar què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'actuar en situacions com aquesta. Serveix d'alguna cosa? Servirà d'alguna cosa?
No, cada any parlem del mateix en els mateixos temps, més o menys. Serà el juliol o l'agost, però cada any és el mateix cuento. Si no es prenen unes mides per tècnics, perquè el bosc s'incendi lo just, el que passava fa molts anys quan la gent treballava al camp i hi havia els camps nets, els boscos nets, i no hi havia tants inconvenients, per exemple, per tallar arbres, com hi ha ara, perquè el disseny d'aquestes lleis que hi ha sobre tallar arbres i tot això, resulta que crec que es prenen en un despatx lluny de la gent que trepitja el territori. I després hi hauria molt que dir també sobre les responsabilitats o no de la gent que té boscos i que probablement no sap ni que els té, perquè no li donen cap benefici i se'n desentenen. Però vaja, això seria un tema molt llarg que cada any en podríem parlar.
Sí, no, i de fet ja... Sí, sí, ja l'hem tractat en alguna ocasió fa anys enrere. ¿Alguna aportació, Horacio, sobre aquesta qüestió?
Bueno, hay un común denominador en todo este tipo de incidentes, sea un incendio, un socavón, un accidente, una dana. Jamás vamos a escuchar a una administración pública asumir responsabilidades. Uh-huh. A priori siempre escurren su responsabilidad e intentan delegarla en otras, porque automáticamente significaría
dimisiones y obviamente un efecto político enseguida explotado por la oposición. Entonces no nos queda más que apelar al sentido común de las personas involucradas, sean los trabajadores en zonas de riesgo de incendio como todo el resto de involucrados en situaciones de riesgo. Yo creo que nos espera un verano complicado a nivel incendio. Bueno, no estoy inventando nada porque ya es sabido, no sabemos hasta dónde va a seguir esta ola de calor. Los récords se siguen batiendo uno tras otro, así que confiemos en el buen hacer y la prevención que podamos aplicar todos los sectores sociales.
A part de la prevenció,
sí,
a mi m'agradaria sortir amb una llança. Hi ha unes persones que tenen cabres que van per la muntanya i les cabres mengen, m'entens? Mengen i netegen. Netegen el sotabosc i aleshores en un cas d'incendi no és tan virulent. M'entens? Sempre pot quedar més restringit. Però resulta que per tenir 50 cabres has de saber la Bíblia en vers. M'entens? Perquè has de complir una sèrie de normatives que dius, escolta, que jo el que vaig és amb les cabres a pasturar per la muntanya i s'acaba la història, entesos?
T'estan dient que has de fer la carrera de pastor.
No, la carrera de pastor no. La carrera d'enginyer agrícola, com a mínim, m'entens?
Sí, home,
que
sí.
Aleshores
sí.
Dius, escolta, que no ho veieu, que no anem bé. O sigui, aquestes persones estan amb les cabres... Primera, hi ha uns perquè no els ha agradat estudiar, m'entens? I això és una feina manual, una feina que, bueno, que els agrada i que se'n cuiden de les cabres i les cabres fan llet i ells venen la llet i aleshores poden fer formatges, etc. Aleshores, què passa? Si aquests senyors els han de començar a fer llibres i complir normes i no sé què i no sé quantos i posar-se davant d'un ordinador, estem perduts.
Burocràcia.
Estem perduts.
Burocràcia, sí.
Estem perduts.
Molt bé.
És el seu, és portar les cabres d'una banda a l'altra, m'entens, fer la transhumància i bueno, que les cabres els hi produeixin llet i vinga, m'entens? I aleshores les cabres netegen. Fixeu-vos que us estic parlant de cabres.
Es fan servir cavalls, també, Enric.
També, però sí. jo sé el tema de la cabra, m'entens? Que la cabra menja de tot, es veu. Mm. Que arrasa. Però, clar, a l'arrasar neteja.
Sí, sí, no.
El que va bé, tenir el camp...
És una contribució.
La muntanya neta. La muntanya neta, m'entens? Perquè aquest senyor diu, és que hi ha persones que tenen camps o muntanyes que ni saben que les tenen. Bueno, suposo que deuen pagar alguns impostos, no, d'això? Suposo.
Sí, però si els has de cuidar, segurament has de fer una inversió també important. I si els descuides, doncs mira, al final passa el que passa, no? Amb el creixement d'aquest sotabosc i el descuit, el deixar-los una mica de la mà de Déu, sí, doncs acaba passant el que acaba passant. Deixeu-me que abordem, ni que sigui així una mica per sobre, amb una pinzellada, a l'altre tema que té a veure amb les ràtios a les aules. Sabeu que és una de les peticions que feien el sector... De l'ensenyament amb aquestes vagues que s'han produït al llarg de tot el curs. És una de les condicions, demanaven que s'abaixessin les ràtios a les aules, i un informe que va encarregar la Generalitat a l'OCDE, aquest organisme per la cooperació i el desenvolupament econòmic, arriba a la conclusió que la baixada de ràtios a les aules no és convenient de forma generalitzada, sinó que només s'hauria de fer en centres on hi hagués unes certes complexitats. Us pregunto, ras i curt, què us sembla? S'han de baixar ràtios? No s'han de baixar ràtios? Aquí una mica qui té la raó?
S'han de baixar ràtios i durant el curs no deixar entrar a ningú nou a l'aula. Si un cas és que vagin venint nous, que els posin en una aula a part i que els hi facin un tractament a part. Però si venen gent nova, el que fan és entorpir el desenvolupament normal de la classe.
D'això se'n diu la matrícula viva, que el que permet és
ara ja
que...
Ara ja podeu dir de tot.
Expliquem que això és una manera de funcionar que dona l'opció a alumnes que arriben a mig curs o quan sigui, amb el curs començat, puguin entrar. Això és la matrícula viva. I és una situació que es dona. però no sé si teniu constància de si amb les ràtios que hi ha actualment els professionals poden treballar en condicions o si rebaixant-les es milloraria. Horacio.
Clar, si les rebaixes, bueno. si les rebaixes millor. Però jo penso que...
Digues, Horacio. Perdona,
digues. No, que por sentido común siempre a menor ratio mejor calidad de enseñanza, eso no cabe duda. Hay que ver el tema de los presupuestos, hasta qué punto lo permiten, ¿no? Esto, yo creo que esto no tendría que ser un cálculo a ojo, tiene que estar ya los especialistas y los científicos que esto se calcula, esto se mide porque el nivel de captación de los conocimientos de determinadas edades es bastante transversal, entonces ya es algo medible. ¿Qué cantidad máxima de alumnos no va a ser la misma en una universidad que en una primaria? Esto yo puedo opinar como opinamos todos, pero yo creo que esto ya tendrían que ser datos muy concretos que el Ministerio de Educación tendría que conocer. Luego, si hay presupuesto para contratar los maestros, profesores y auxiliares que hagan falta para cumplir esos ratios, ya es otra historia. Pero esto de ampliar a mitad de curso cuando haya movilidad de las familias de una ciudad a otra, de una comunidad a otra, lo he vivido mucho y muy de cerca. Tengo 4 hijos y ha funcionado muy bien. Obviamente no pueden aparecer en un curso de 20 alumnos que aparezcan 10 nuevos a mitad de curso, pero según que el curso esté recién iniciado, yo creo que es una opción atendible que se puedan incorporar, y si está por terminar se incorpora como oyentes para ir tomando un poco de conocimiento, porque ya obviamente no va a aprobar ese curso, entrar en el siguiente. Pero así opinar algo tajante y rotundo para todos los casos es complicado.
Mm. No ens queda temps. No sé, Òscar, si pot ser molt breu...
No, jo estic molt d'acord amb el que acaba de dir l'Horacio. Estic molt d'acord perquè han de ser gent molt especialitzada que han de treure les conclusions per arribar a tenir una opinió concreta. Però, clar, si això també es pren des d'un despatx sense tocar aules, sense tocar alumnes, crec que és molt difícil de poder opinar i de treure conclusions.
Ho hem de deixar, no ho farem nosaltres, que decideixin els qui en saben. Horacio, Òscar i Enric, gràcies i que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon estiu. Una abraçada.
El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Bar Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en El Prat Radio. Thank you.
Bienvenidos a La Corme FM, ventana radiofónica de El Prat Radio.
Dimarts sí, dimarts no, escolta La Corme FM.
Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en La Corme FM.
Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
En La Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escuche La Corme FM.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Ivan Conde. El Prat està en alerta vermella per calor molt intensa. El Servei de Protecció Civil de la Generalitat ha comunicat les zones de Catalunya que estan avui en alerta vermella per calor molt intensa. Pràcticament la meitat del país ho està i el Prat ha entrat en aquesta situació des de les 12 del migdia i sortirà a les 6 de la tarda. Durant la nit també es preveu que la calor sigui intensa a tot el litoral central català. Durant la jornada d'avui és especialment important prendre precaucions, no fer activitat física a l'aire lliure i hidratar-se constantment. AEN ha adjudicat la redacció del Pla Director i de l'Avaluació Ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE formada per Mott MacDonald Spain i Dom Consultoria. AENA preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que